11 i 23 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, en directe, ja ho sabeu, des de l'estudi Ramon Barnils de Cugat.cat. I com més habitual, cada dijous toca parlar de cinema amb el nostre comentarista habitual, Àngel Comas. Què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Sí. Ja t'agrada que ho presenti així, eh?
Home, sí, estupendo.
Avui, mira, comentarem... avui no s'ha fet un embolic.
No, avui no, avui us ho atrem bé, eh? És que em va prenent, no?
Poc a poc, poc a poc.
És molt jove i clar, doncs...
Sí, encara, la barba soc jove, aquí, sí, no va sí. Dir, eh? Alba Triador, què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui comentem una pel·lícula...
Ella és més jove i no porta barba.
Ella és més jove,
no,
però per poc, eh?
Més jove que el Sergio.
Però per poc, per poc. Avui comentem una pel·lícula que a mi, sense volia veure-la, però no he pogut veure-la, no he tingut el moment, però... Escoltaré atentament el que hagis de dir sobre aquesta pel·lícula, que és Godzilla.
Sí, home, és, per això que s'ha de parlar d'aquesta pel·lícula, home. Perquè és la gran superproducció d'aquests dies, no?
Exacte, jo crec que sí. A veure què ens ha de poder dir l'Àngel, però vaja, l'Alba i jo ja assumíem aquest matí que la cosa no tenia bona pinta, eh? Pels...
No. Jo crec que seguim amb la ratxa de pel·lícules nefastes.
És que realment, doncs, esclar, ho he dit diverses vegades, no? Jo aquesta setmana he vist 3 o 4 pel·lícules excel·lents.
Mira que bé.
I cap arriba,
que no arriba a Sant Cugat, almenys que a l'Esport Dir, el cinema d'autor.
Llavors, sí, ja sort del cicle de cinema d'autor.
Sort d'això, perquè si no...
Parlant de pel·lícules que arriben a Sant Cugat, aquesta setmana, Alba, només una estrena.
Només una, i arribava ahir. Àngel, per què s'estrenaven ahir les pel·lícules? No,
és que no ho entenc. Jo m'ho he preguntat també, perquè normalment s'estrenen el dimecres, quan, per exemple, hi ha un pont.
Exacte, i ara, no és el cas.
No és el cas de que, per exemple, a Madrid, que és el que marca la pauta amb això i altres coses, no? És el que marca la pauta fos festa avui o alguna cosa així?
Doncs el Raül ens dona la clau de per què s'estrena aquest dimecres per la final de la Champions.
Veus?
Sí, sí. En sèrio? De veritat?
Clar, no, és que té tota la raó del món, perquè no hi haurà tanta gent que hi vagi un dissabte al vespre a veure la pel·lícula al cinema.
Escolta, a mi no em sembla un motiu raonable.
Sí, per... segurament
amb tota l'audiència que té, jo trobo que és totalment assenyat, eh?
Jo penso que pots tenir raó tot el sí, sí. Món. La Champions és el divendres, però no.
El dissabte.
El dissabte a la nit,
sí,
a les 9, no?
Sí, dissabte a la nit, 3:15.
De 9.
No? Sí.
3 de 9, exacte.
Sí, sí. No, a vegades també això els hi va molt bé per treure pel·lícules que estan en cartellera que no funcionaven.
Ah, oh, ja pot
ser. És que els de les distribuïdores i distribuïdores se les pensen totes, eh?
És que és el que em comenta el Raül aquí per via interna i és que realment a Madrid aquell dia qui anirà al cinema?
Ningú.
No, ningú. Ah,
exacte. Té tot el sentit.
Bé, però llavors ara estem...
En una altra sessió, sí.
Sí, clar, la tarda.
Però és l'hora forta aquesta, oi?
Ah, la gent, sí. La gent que va a una final així es concentra i es prepara.
Ostres, no m'havia pas... Sí, no m'havia passat.
Jo si tingués el cas d'ell, jo s'hauria uns fos, si no, i em posaria allà preparats, concentrat, meditant...
El retiro a veure cerveses,
clar,
mirant.
Clar que sí.
A veure, que ens despistem moltíssim. Anem a l'estrena que va arribar ahir aquí a Sant Cugat, Alba, en aquesta ocasió és...
Grace de Mónaco. Ja estava cantada, no?
Sí.
Doncs vinga, sentim el tràiler.
Que va inaugurar la sessió del Festival de Cannes.
Algunos de ustedes me preguntan por qué dejé Hollywood. Pues, me fui porque... Porque me enamoré de un príncipe encantador. Hitchcock me ofreció un papel.
¿Te planteaste aceptarlo?
Lo echen falta. ¿Puedo ser
als 33 anys, Grace Kelly, una gran estrella de Hollywood, va renunciar a la seva carrera com a actriu per casar-se el 1956 amb el príncep Rainier III i convertir-se en altesa sereníssima i princesa Gràcia de Mònaco. La història d'on s'ambienta en plena crisi política i econòmica entre França i Mònaco, crisi en què l'actriu americana va estar involucrada.
Passa el 1961, jo la deixaré per la setmana que ve, perquè això que acabes de dir m'agradaria investigar-ho. Això de la
sí,
crisi.
Ella va estar involucrada en la crisi.
Sí, m'agradaria investigar el paper que li dona la pel·lícula, la Grace Kelly, sobre com per solucionar aquesta crisi entre el Raniero i el De Gaulle, que deien que fins i tot podrien invadir, França podria invadir Mònaco i terrorificar el seu estatus tan especial. M'agradaria investigar-ho i prefereixo parlar la setmana que ve.
Mm-hmm. És la Nicole Kidman qui dona vida a la Grace Kelly i el sí. Tim Roth és el Rainier, no? És,
ah, això mateix.
La Grace Kelly era molt més jove que la Nicole Kidman.
La Nicole Kidman ara...
Exacte, sí, li treu 20 anys com a mínim.
El cinema, ja saps que fa miracles.
El cinema el Botox fa miracles.
S'han fet coses, s'han fet coses. Tu no has vist, tu no l'has vist, però hi ha Romeus i Julietes,
sí,
que els actors i les actrius tenien 50 o 60 anys, i aleshores no passava res. Que passa que ara ens hem acostumat a buscar aquesta esclar, aquesta coherència, no?
Romeu i Julieta, que Grace Kelly, que ens queda tan recent.
Sí, però hi ha moltes teories amb això. S'ha de semblar una persona que de la que es fa la biografia a l'actriu? És molt difícil, perquè, per exemple, el Raniero no sembla res. I ella sí que es pot semblar-se.
Però crec que potser l'imaginari de la gent se'n recorda més de la cara de Grace Kelly que no de Rainier Tercer.
Saps què passa, Alba? Que jo ja desconfio de l'imaginari de la gent. Qui és la gent? Quina edat tenen? Jo estic segur que preguntem a gent que va al cinema ara, que té 20 anys, això passa als 61, la sí, pel·lícula, que no sap què és la Grace Kelly en profunditat.
Home, sí, no sé si en profunditat, però...
M'agradaria que fessi una enquesta d'aquestes coses.
Jo estic amb l'Àngel, sí, sí.
Sí que jo em trobo a vegades en sorpreses, bé, però molt grans, eh? De que per mi, no sé, tinc uns referents, diguem, d'actors i d'actrius, i hi ha gent que no els coneix. I perquè clar, es va molt a l'immediat i actualment el cinema es consumeix d'una manera diferent a quan sí, es feia abans. Jo estic segur de que si féssim una enquesta, molta gent no sabria qui és la Grace Kelly. I seria que, jo sabia que és la princesa de Mònaco, però molta gent tampoc sabia qui era Mònaco.
Això per la setmana que ve, eh? No gastem més saliva amb aquest tema. Mira, i ara com passa en els senyals horaris de 11:45 del matí, jo crec que ja toca donar el pas a la bèstia. Parlem de Godzilla.
Quiero hablar con quien esté al mando. ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? ¡Mienten! No ha sido un terremoto, ni un tifón. Lo que pasa es que nos están ocultando algo.
No sé jo si avui cal explicar massa la història de Godzilla, eh? Però,
sí,
vaja,
sí.
Però vaja, Alba, quatre pinzellades.
Quatre pinzellades? Doncs recordem que Godzilla és un monstre marí producte de mutacions radioactives provocades per l'home fa molts i molts anys, i doncs que, com sempre, s'enfronta amb malvades criatures que, també animades per l'arrogància científica de la humanitat, amenacen la vida dels homes.
Bé, un argument que no diu massa no. De la pel·lícula, perquè en realitat doncs, clar, poca cosa s'ha de dir d'aquesta pel·lícula argumentalment, no? Clar. Aquí la novetat està en que Godzilla és bo. I aleshores defensa a la humanitat
dels altres
dolents que surten, que estan doncs, transformats en diferents monstres gegants, però que no són com el Godzilla. I per això penso que hem d'anar una mica darrere d'on ven Godzilla.
Fa 60 anys que va néixer Godzilla.
Quants?
60.
Sí.
Enguany.
Pues mira, 60 anys es veu bastant fortot.
Home, s'ha creixat una mica.
Home, ha millorat, eh? Abans tenia era més una sargantana gegant, sí, i ara sí, ja és més monstruós.
Sí, però va sortir però a l'any 54, i aleshores s'han fet 28 pel·lícules, i va sortir, diríem, com una rèplica dels monstres gegantins de la mitologia japonesa, uh-huh, perquè no semblava abans una sagrantana, semblava ser simple un goril·la, més aviat, més semblava King Kong que no...
Una altra.
I va sortir d'aquesta manera, i llavors el seu nom és una barreja de... Mira, t'ho tinc apuntat perquè no me'n recordaria. En japonès es diu Gojira, és una barreja de... Ell és un Gojira, i és una barreja d'un Gorira i un Kujira, que és un goril·la i una balena.
Ostres!
Sí. Ara, hi ha molts que diuen que aquest nom no se li va posar per això, sinó perquè hi havia un empleat dels estudis Toho, que són els més importants del Japó des d'època immemorial, que es deia així, que es deia així, es deia Gojira. Es deia Gojira. I llavors, com que li volien fer una broma, i com que no sabien que la pel·lícula tenia d'anar, i si li van posar aquest nom. És a dir, que a vegades... Això passa com l'Òscar, aquelles coses que diuen que és una empleada que tenia el seu oncle que es deia Òscar i aquestes coses. A vegades les coses són així, i la història s'escriu a vegades de manera malament per culpa dels historiadors, que a vegades busquem tres peus al gat i realment les coses és més així.
I a més, la navalla d'Oca, al final, és l'opció més fàcil de totes, era la veritable.
Sí, aleshores es van fer 28 pel·lícules, s'han fet còmics, dibuixos animats, videojocs, cançons. Hi ha un grup que ara no recordo.
Si haguéssim segut, podríem haver-la recuperat.
Blue Oyster Cult, que té que es diu Godzilla, sí senyor.
Aleshores, doncs, esclar, és un personatge ja popular, però curiosament només s'havia fet un remake nord-americà l'any 1998, que va ser bastant penós perquè malgrat els seus efectes especials i tot això, no li llevaven ni la sola de la sabata d'aquestes pel·lículetes tan petites. El seu director no va fer res més que això, pràcticament.
Ostres.
O sigui, un home que es deia Ishiro Honda, i de les 28 pel·lícules, ell en va fer gairebé 20, i un altre va fer un altre que es deia Fusukawa o un nom com aquest. Aleshores, bé, amb tot aquest background sembla estrany de que la pel·lícula no tingués l'èxit que necessitaven els americans per fer aquests remakes espectaculars, i ara l'han fet, és una coproducció amb el Japó. Aleshores, què passa? Novetat aquesta. Altra novetat, que hi ha una certa crítica contra la intervenció, contra l'exèrcit nord-americà, que va més a lluir-se que no a buscar l'eficàcia contra aquests monstres que acaben de sortir i no saben d'on. Aleshores, jo no l'he vist res més especial, perquè els efectes especials, dius, home, estan bé, clar, estan bé, però gairebé tota la pel·lícula, les escenes clau, passen a l'ombra, de nit a nit.
Molt fosca, ens deies, Àngel?
Sí.
Una pel·lícula molt fosca.
Molt fosca, perquè passen a l'ombra les efectes especials. Jo ja sé que per una pel·lícula de monstres d'aquests que invadeixen la Terra, i, bueno, que fa destrossar a tot Déu, doncs s'han d'agafar potser una pel·lícula de tipus així, no? Negra, perquè dona més sensació de por. Ara, clar, això facilita el que es facin els efectes especials d'una manera més fàcil, no?
Sí,
I no es veu tant.
No es veuen tant els errors, no?
Això mateix. I llavors els monstres no es veuen tant. Clar, la pel·lícula és espectacular.
L'has vist en 2D o 3D?
En 3D.
En 3D.
En 3D, en original.
A la gent que li agradi la història de Godzilla, li recomanes per això que la vegin 3D o no? O no cal?
No ho sé, jo el 3D no hi crec massa, jo el 3D. Jo, per mi, les pel·lícules han de crear emoció més que ara una altra cosa. I és igual en 2D, en 3D, que en blanc i negre i muda, és el mateix. Si creen l'emoció, m'és igual el format. Jo per això, jo el 3D... trobo que, a mi, la veritat, vaig anar en 3D perquè la feien amb original, i en 2D la feien amb
doblada,
i clar, vaig pensar que una pel·lícula d'aquest estil doblada és per fer-la en original, i és això. Aleshores, doncs jo no sé qui la recomanaria, la veritat. Quan la facin al cinema, suposo que la faran en 3D doblada, imagino.
Sí,
suposo.
Sí, seguríssim.
Segur que seguríssim, no? Aleshores, dirien que és una pel·lícula d'aquestes que tothom diu que són d'efectes especials, que bé, que val la pena veure-la per passar una bona estona, doncs ja està, és això.
A passar l'estona sense...
Mira, malgrat que no la pintes com la gran pel·lícula, jo te compro, jo la veig.
Oh, clar que sí, és que a mi ara m'han agafat...
m'ha fet quedar amb el cap,
m'han agafat ganes de piratejar a través d'internet les pel·lícules de Godzilla.
Ai, Àngel, que et tancaran
no tenen,
no diguis pel Twitter, això,
No tenen drets, aquestes.
És veritat, és que, de fet, diria que es poden jugar al YouTube, fins i tot, aquestes pel·lícules,
Sí.
I fàcilment, a més, perquè aquestes antigues com aquestes són molt fàcils de trobar.
No, però si no tenen drets, les pel·lícules caduquen els drets. Jo no baixaré mai al Godzilla actual, però una pel·lícula de Godzilla de l'any 54 que fa 60 anys, si no té drets...
Apala, ja ens has donat el truc.
És que amb això de la pirateria ens estan enganyant, de veritat.
El 25 de març ja podem anar a votar els pirates, doncs.
No, però estan enganyant perquè si, per exemple, la pirateria fos com la descriuen les autoritats i que no serveix per res la manera, les lleis que fan, la pirateria aquesta, i traurien les webs que, on la posa a descarregar, i no ho fan, per tant vol dir que no és legal.
Exacte. Ja està. És que ràpid i que fàcil solucionar.
És senzillíssim, eh? No, la vida és molt senzilla.
Escolta, anem a les crítiques, eh? La deixen prou
bé. Ah, sí.
La deixen bé? Sí, mira. Sí, eh? El Jordi Costa diu... Gareth Edwards recicla la película para su uso y gusto privado, proponiendo un super espectáculo de autor para llevar la gramática de Cash Weiga a un inédito territorio de poesía melancólica.
Bueno, a Jordi Costa li agrada molt, clar, aquest tipus de pel·lícules de gènere, eh? I no és la primera cansar-se d'aquesta manera.
Mira, la Marino García, a Cinemanía, diu... Este emocionante desmadre es lo que tiene que ser, una destrucción épica en la que Godzilla se convierte por fin en un verdadero icono, idolatrado y reverenciado.
Home, dir que Godzilla, després d'aquestes 20 i tantes pel·lícules, es converteix en una veritable icono,
batalla, jo crec que ja ho
a mi em sembla que és una autèntica passada, eh?
Mira, anem a altres crítiques a nivell internacional. A l'IndieWire, l'Eric Kohn diu... Tiene los habituales agujeros y giros cuestionables de la trama, pero la película intenta convertir todo lo extravagante en algo digno de consideración.
Bé.
La Robbie Collin al Telegraph diu un blockbuster que no solo es emocionante, sino que orquestra sus emociones con tanta diligencia que querrás aullar de alegría.
Què és un blockbuster?
Mare de Déu.
Què és un blockbuster?
Una pel·lícula de lloguer.
De què?
De lloguer, d'aquestes que vas a llogar-les. Sí, una pel·li de
cap de setmana. No, això era un videoclub. Un blockbuster... No, és que un blockbuster... És que les paraules importen a vegades i després queden d'una manera. Un blockbuster era una cadena de videoclubs que va plegar aquí a Espanya.
Sí, sí, sí.
Sí, no, blockbuster vol dir un èxit multitudinari. El que els americans diuen una pel·lícula de gran èxit.
Un taquillazo.
Un taquillazo. Taquillazo. Hi ha un programa d'en Sama que és Antena 3 que es diu Taquillazo i en té un altre que es diu Blockbuster. És això.
Mira, doncs una cosa que aprenem, eh? Ui, que em fot la bronca al Comas, eh?
Sergio de la Mort, escolta.
Perdó. I el Tom Haddleston, que m'ha costat, eh? El Time Out diu... Siempre es divertido ver gigantes escamosos del tamaño de un rascacielos arrasando la civilización, pero un poco más de drama humano no habría venido mal.
Carai.
És una opinió.
El típic i tòpic i tots contents.
És una opinió.
Bé, Godzilla, ja ho sabeu, aquesta revisió d'aquesta pel·lícula, d'aquest monstre que fa 60 anyets, i quina millor manera de celebrar-ho que amb una nova pel·lícula, que l'Alba no veurà, eh?
Sí,
no,
jo sento...
Jo crec que ja s'ha fet tot.
Jo sento anar sempre contra les pel·lícules, però que parlem, però...
Jo la miraré.
No queda més remei, i la de la setmana que ve...
Tornem-hi, eh? Poc ens en sortirem, eh?
Estem en un forat negre.
Vosaltres que m'obligueu.
Ah, sí, ara s'ho he hagut de nostre. Som vosaltres els distribuïdors, eh, ara?
Parlem d'altres coses, parlem del cicle de cinema del...
Sí, exacte. A veure, arriba una adaptació de Shakespeare, una pel·li que traduïda aquí és Mucho ruido y pocas nueces, i que el títol original és Much ado about nothing. In mine eyes, she is the sweetest lady that ever I looked on. By this day, she's a fair lady. If thou dost love fair hero, and thou shalt have her. I give myself for you. I will bring Signor Benedict. And the Lady Beatrice. Doncs bé, torna al cicle cinema d'autor un dijous més amb aquesta pel·lícula, una adaptació de Shakespeare.
Una de les darreres comèdies de Shakespeare que va ser portada al teatre, i des del teatre s'ha fet aquesta versió cinematogràfica pel mateix director de teatre. Té l'habilitat, la comèdia, de que els personatges parlen com va escriure Shakespeare, és molt fidel a l'original, molt, molt fidel, no és en vers, com és de Shakespeare, i van vestits d'època, de l'època actual, vull dir. És molt divertida. És
una... En blanc i negre?
Blanc i negre, una comèdia d'embolics, molt divertida, que demostra que encara hi ha imaginació per adaptar els clàssics. I, vaja, sobretot és molt divertida.
I aquesta sí que tenia molt, molt bones crítiques.
Sí?
Almenys el film Affinity eren totes positivíssimes.
Sí, és que no poden tenir més que crítiques positives, perquè en realitat els actors ho fan molt bé, el ritme de la pel·lícula està molt ben aconseguit, i mai penses que estàs davant d'una adaptació d'una obra teatral, perquè no respecten l'escenari únic fins que l'autor vol.
No és com la Venus de las Pieles, que es veu clarament, per exemple.
Això mateix.
Una pel·lícula dirigida, per cert, a mi m'agrada destacar el director, que és el Joss Whedon, que és un home que
també va crear
Buffy Cazavampiros, entre altres coses, i ha dirigit pel·lícules, per cert, com Els Venjadors i Capitán América.
Imagina't quin canvi, per
això. És un canvi brutal, per tant.
Un canvi brutal.
Moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, ja ho sabeu, tenim molt fàcil, a 7:45 del vespre, a les 5 de la tarda abans i també a les 10 de la nit als cinemes Cinesa, com sempre, versió original i subtitulada, a 4,30 € en taquilla i 4 € via internet. Bon cinema, barat i de qualitat.
Sí, home, penso que és una alternativa que s'ha d'agafar, vaja.
Clar que sí. Doncs Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
Amb la Grace.
Ui.